Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Passen 6 minuts de les 11, moment per les dones.
On són les dones? I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Moltes coses han canviat des de fa més de 90 anys, quan Clara Campoamor, Victoria Kent i Margarita Nelken van entrar al Congrés dels Diputats com les primeres dones congressistes d'Espanya. Si ens fixem amb les dades, les dones hem anat ocupant un espai representatiu a la política de forma progressiva, però encara queda molt per fer, sobretot pel que fa als càrrecs de més responsabilitat i poder de decisió. Que les dones ocupin llocs de poder, ja sigui dins del sector polític o en empreses, ha fet canviar el paradigma. Aspectes eternament oblidats han passat a ser prioritats institucionals. Però què passa quan les dones lideren? Com condiciona la vida la feminització del poder? Avui volem parlar de dones i de lideratge i per això tenim una convidada que ens fa especial il·lusió. Ella és la Verònica Yasmín García, professora de Dret Administratiu, codirectora del Màster en Polítiques de Seguretat Global de la Universitat de Barcelona i especialitzada en Dret amb Perspectiva de Gènere. Verònica, benvinguda a la caravana.
Bon dia, Judit, moltes gràcies.
Verònica, avui volem parlar de dones i de lideratge i per fer-ho, doncs, volia començar preguntant-te què entens per tu, què és per tu feminitzar la política?
D'acord. Bé, crec que és una idea molt, molt important i molt interessant a parlar, no?, a avui, perquè moltes vegades es creu que feminitzar la política és només posar dones al davant de la política o de qualsevol àmbit de poder. Però feminitzar la política vol dir visibilitzar també. Perdón, voy a cambiar un poco
el... Cap problema, com tu et sentis còmoda.
L'idioma, però bueno, també significa, no?, visibilitzar, també significa poner en primera línea los intereses de las mujeres, no solamente por el hecho de ser mujeres, sino también de, y aquí viene como un debate que ha habido siempre detrás del feminismo de la igualdad y de la diferencia, sobre decir, bueno... poner al frente a las mujeres en términos de igualdad respecto de los hombres o poner en frente a las mujeres reivindicando las diferencias propias de las mujeres. Por tanto, feminizar la política realmente es mezclar estas dos visiones. Efectivamente, partir de un escenario de, o más bien propugnar un escenario de igualdad de hombres y mujeres, pero también visibilizar esas posibles diferencias, esa diversidad que efectivamente está allí presente y que se puedan contrarrestar entre ambos, ¿no?
Per tant, la feminització del poder una mica és com que acabarà, o ara també avui en dia ho podem veure, que condiciona la nostra vida, per exemple, no? Aspectes eternament oblidats, com per exemple la menstruació, cada cop doncs, s'està parlant més, s'està posant més sobre la taula, fins i tot fa poc doncs, va sortir aquesta nova iniciativa doncs, per donar productes menstruals gratuïts a les farmàcies, no? Estem parlant de coses com aquesta?
Así es. Bueno, sí, es visibilizar precisamente esto que es un interés. Es general, es común, es a toda la sociedad. Otra cuestión es que quizá cuando se habla de feminizar la política, pues lo que nos hace también reflexionar o una mirada más crítica es decir, lo que pasa es que la política siempre ha sido masculina. Entonces, por eso, en el momento que hay esa presencia de mujeres, esa participación de las mujeres en el poder, se dice, ¿no? Y ahora que vamos a feminizar la política, bueno, vamos a hacer una política, un ejercicio del poder que sea completo, ¿no? Claro. En temas que tú decías, la menstruación, bueno, es un tema de salud, que concierne, ¿no?, a nada más y nada menos que a la mitad de la población. Claro, entonces, por tanto, es crucial que esté también en la agenda pública.
Claro. Y tan... Com a experta en dret, pel que fa, per exemple, a prestacions socials, ajudes, creus que en aquest aspecte s'està millorant per posar doncs, el punt de vista en problemes, en necessitats que fins ara doncs, es passaven més per alt?
Sí, i de hecho, bueno, aquí podemos ver otro ámbito del ejercicio del poder, en este caso, por ejemplo, el derecho administrativo, es derecho público. Claro. Y de hecho, en el ámbito de esta disciplina, del derecho administrativo, hay poca presencia también de mujeres, o ha habido poca presencia de mujeres, cada vez pues hay más, habemos más administrativistas. En el derecho, claro, que se han ido incorporando también pues estas ayudas, estas prestaciones, lo mismo que tú comentabas, por ejemplo, en el ámbito de la menstruación, hoy en día se pueden pedir días de baja por pues cuando hay mucho dolor o que hay incapacidad de poder trabajar precisamente por los dolores menstruales. Esto es importante, sí, hay ayudas que permiten pues que las mujeres puedan participar del poder en muchos ámbitos de la vida, del poder político, del poder social, ayudas, prestaciones, donde hay, aquí el derecho pues cumple una función importante, no solo para recogerlo en la ley como tal, como un derecho, sino también crear los mecanismos, los procedimientos, las acciones para que eso se haga realitat.
Clar, perquè hi ha certs aspectes o àmbits que encara creus que queden molt desprotegits en aquest sentit?
Sí, todavía quedan muchos, por ejemplo, muchas prestaciones sociales que en muchas ocasiones, por ejemplo, en la actual situación, sobre todo después de la COVID, que hubo toda la crisis sanitaria, la pandemia, pero también ello trajo consigo una crisis económica importante que también se vio que afectó sobre todo en desigualdad económica a las mujeres. En este sentido se crearon, sí, muchas ayudas y muchas prestaciones, incluso podemos traer aquí a colación el ingreso mínimo vital, en que se ha visto que desafortunadamente porque esos procedimientos, esa gestión burocrática con la administración no es del todo sencilla, pues no posibilita que pues mujeres y muchos sectores de la población puedan acceder a estas ayudas y a estas prestaciones. Por tanto, allí sí que hace falta modificar el diseño para que sea la administración la que se acerque a las mujeres. Y esto es importante, sobre todo cuando hablamos de muchas ayudas que hay derivadas de discriminación o incluso en casos de violencia. Si quieres, también lo podemos incorporar. Es, por lo regular, tradicionalmente, es la administración está allí y ella es quien espera que lleguen las ciudadanas, en este caso, para gestionar alguna ayuda, alguna prestación. Pero un cambio innovador, que además actualmente se está trabajando mucho, es que sea la administración que vaya a las ciudadanas.
I com es fa això? Com pot l'administració anar a buscar qui necessiti aquesta prestació?
Ahora, por ejemplo, hay algunas políticas que se están haciendo de esta forma. En Cataluña, cuando ahora se ha hecho como un modelo de ordenanza, una normativa que es a nivel local, que lo que se pretende hacer es que sirva a muchos ayuntamientos, donde también aquí hay que cuidar muchos aspectos, ¿no? Pero que cuando la administración puede identificar que una familia, y sobre todo familias monoparentales, que pues son mujeres que están a cargo de niños, puedan identificar, pues ya sea porque han accedido a otros servicios sociales o que puedan tener conocimientos por los ingresos económicos que tienen, de que pues allí hay una necesidad a la que hay que solventar. Entonces lo que aquí se busca es, a partir de allí, contactar con las ciudadanas, aun cuando es verdad que hay que cuidar mucho la protección de datos. Oh. Otra forma de acercarse es, hay muchos servicios de proximidad que sí que se utilizan y que allí la administración podría o puede conectarse o coordinarse mejor. Pues en centros culturales, en centros de atención primaria, en servicios sociales, cualquier otro servicio que esté conectado para poder pues detectar algun altre tipus de necessitat.
Una altra necessitat, de fet, que va sortir a un article al diario.es fa unes setmanes, posava sobre la taula també que una de cada tres dones, mares, no tenen dret al permís de maternitat, no tenen dret o no tenen la possibilitat, no? No fan, diguem-ne, per les traves burocràtiques que ara explicaves, no poden fer el pas per demanar-ho.
Así es, es lo que se ha ido identificando, de que muchas veces está muy bien diseñada, ¿no? Esas ayudas, esas prestaciones en la ley, pero en el momento de hacer el procedimiento no se materializan. Bueno, hay obstáculos de gestión burocrática o muchas veces también se identificó que pero esto ya ha cambiado con algunas sentencias, con jurisprudencia, pero se identificó que, por ejemplo, tú podías pedir permisos para cuidados de personas a tu cargo, no necesariamente hijos, pero esos días que se pedían de cuidados no estaban remunerados. Por tanto, allí lo que se identificó era que quienes menos pedían esas ayudas eran mujeres, porque también solían tener un sueldo más bajo y esto les impactaba negativamente pues, claro. en el salario. Lo que ha cambiado ahora es, bueno, ahora esos días serán remunerados y por tanto ahí podemos ya quitar otro pequeño obstáculo para decidir no solicitar estos días.
La presència de dones també en el poder polític també podríem dir que ha canviat la mirada, no?, pel que fa a la violència de gènere i per com s'està abordant. S'han fet molts passos, sí, però encara queden alguns buits. Quins buits creus que queden en aquest aspecte?
A ver, este aspecto creo que es muy importante, lo que has mencionado, el que normalizar, el que, ¿no?, la presencia de las mujeres en la política y cómo esto de una u otra forma también contribuye a que haya, bueno, podemos decir por un lado, menos violencia, en el sentido de reconocer que ese espacio es de hombres y de mujeres, claro. No exclusivamente de hombres. Pero también es verdad que aún hay un sector de la sociedad que sigue viendo ese espacio como propio de hombres y cuestiona la legitimidad de las mujeres, ¿no?, en el espacio público, en el espacio político, en un espacio de poder.
Sí.
Y una de las reacciones que hay ante este rechazo, ante esta idea de que eso no es un lugar para mujeres, es precisamente la violencia, desde muchos tipos. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito político, pues vemos como muchas políticas en la actualidad pues reciben insultos a través de las redes sociales, esto de la violencia digital, que por ejemplo en el caso de Cataluña, en la ley contra la violencia machista en el 2020 incorpora el ámbito de la violencia machista en el entorno digital, y eso es importante porque allí también es un espacio de poder, claro, que es una forma de echar, ¿no?, a las mujeres de ese ámbito para poder reivindicar-nos sus intereses.
També infravaloració, no?, de les opinions de les dones, comentaris, bueno, de vegades s'escolten comentaris de tota mena, tant a debats polítics, per exemple, com al Congrés. També, no sé, altres exemples podrien ser les violències que pateixen per haver de fer la seva vida i, a part, doncs, poder ocupar aquest espai de visibilització, no?
Exactamente, ¿no? Esto que has comentado es relevante, ¿no? De hecho, si lo pensamos, es estar en el espacio público, en el poder político, es visibilizar y estar mostrándote por completo. Y entonces ante ello hay, pues, como tú decías, minusvaloración, se cuestiona o se critica siempre la forma de vestir, el aspecto físico, se cuestiona, ¿y ahora quién va a cuidar de la casa?
Claro.
Bueno, todos estos elementos son importantes porque al final es también ir a contracorriente según con qué sectores. Y bueno, esto es un desgaste también para las mujeres que se dedican, ¿no?, a la política o que se visibilizan en el poder público.
Clar. Un altre aspecte també que crec que s'ha posat sobre la taula arran o gràcies a, doncs, que hi hagin dones en els poders polítics és el tema de la seguretat urbana, per exemple. És un tema que ara cada cop, doncs, està més present. Al final, l'espai físic, doncs, també es poden trobar cert tipus de discriminacions, no?
Sí, sí. Y de hecho, el nombre de la propia sección, ¿no? Podemos decir, hablando de seguridad urbana, de la seguridad en la ciudad, de la seguridad en nuestras calles, es decir, ¿dónde están las ¿dónde son las donas al carrer? Porque muchas veces, ¿no?, de hecho, ha costado muchísimo, aunque quizá hoy en día, obviamente, no vemos, ¿no?, todo ese recorrido histórico. Tú al inicio comentabas, ¿no?, Clara Campoamor, todo ese debate que había para que las mujeres pudieran estar visibles en el ámbito político. Pero también ha habido todo un debate para que las mujeres pudieran estar visibles en el espacio público, en las calles.
Claro.
De hecho, pues hace más de 2 siglos, las mujeres solo podían salir a caminar por recomendación médica si estaba embarazada.
Wow.
Pero realmente la vida de las mujeres, la vida social, estaba en en casa, en el entorno privado, no podían estar visibles. Las que estaban visibles en las calles eran mujeres que ejercían la prostitución. Por tanto, es sumamente relevante también trabajar la visibilización de las mujeres en el espacio público. O sea, que también ahí esté presente esa mirada feminista. Podemos hacer varios ejercicios. Hoy en día, como decía, no es tanto on son las donas físicamente, ¿no? Pero on son as nombres de las donas, as claro. carreras, ¿no?
No ni han. Hay, no, hay, no, hay pox, pox, ¿no?
Entonces, eso también, como ciudadanas y ciudadanos, cuando vamos caminando por una calle o cuando vamos diciendo los nombres de las calles, pues también vas interiorizando esa presencia claro. en el espacio sí. público.
Es
en
como
este
que
caso.
Al final tu t'ubiques, ¿no? A partir de noms masculins, però no t'acabes ubicant mai a partir de noms femenins.
De hecho, uno de los criterios cuando se habla de entornos seguros con enfoque feminista es este. Y muchos de los... los estudiantes a veces te preguntan, ¿pero cómo solo poner el nombre de una mujer eso va a cambiar? Evidentemente no es solo eso, pero tampoco solo eso explica la discriminación o la desigualdad, claro. pero son muchos elementos y este es uno de ellos.
Uh-huh. Parlant d'espai físic, anem a obrir el meló del que està passant aquests dies aquí a Barcelona. Què en penses del debat que s'ha generat doncs, per l'exhibició de Fórmula 1 al centre de Barcelona i altres esdeveniments que vindran com el Tour de França, que han portat molta polèmica?
Sí, bueno, actualmente en Barcelona hay toda esta polémica también por el tema del turismo, de la gran concentración de actividades que se mueven, ¿no?, en Barcelona.
Sí.
Pero bueno, ahora que hablábamos del espacio físico y de esa perspectiva más feminista o de género también, pues vemos, es que era impresionante las imágenes, ¿no?, de todo
sí,
el espacio libre, vacío, ¿no?, y el coche y
al
la velocidad...
Y al fum, y todo.
Entonces, todo eso, claro, eso responde también a un rol de género.
Claro.
Es verdad, no se trata tampoco de decir, bueno, eso es solamente masculino. No, hoy en día sabemos que ha ido cambiando. También había muchas chicas jóvenes que querían ver lo de Fórmula 1 y tal. Pero es verdad que históricamente ha sido un espacio masculino, el del coche, en muchas ciudades, quizá no, en Europa no tantos, pero que el centro de cómo se empezó a construir todo fue precisamente la movilidad a través de los coches, que respondía en ese entonces o en ese contexto también a una necesidad, pues, atendiendo un rol masculino.
I a part que també va una mica com en contradicció, no?, amb certes polítiques que s'estan fent aquí a Barcelona, en teoria, per pacificar espais, per reduir doncs, la contaminació atmosfèrica. Esdeveniments com aquests no tenen gaire
sí,
sentit.
Sí, és totalment no, contradictorio, sí. però bueno, eso es como somos los humanos. Bastante, pero eso también muestra, ¿no?, mucho de esto, porque actualmente lo que se quiere también visibilizar, no solo visibilizar, sino materializar en la ciudad, es... los cuidados y feminizar también el espacio. Podríamos pensar, haciendo este ejercicio, qué evento o qué gran evento de estas características podríamos ubicar en el espacio público más enfocado al ámbito, ¿no?, feminista.
Sí. Seria interessant, això, eh?
Fer-ho. Sí, perquè ¿cuál haríamos?
Clar, ara ho estic pensant i és que no em ve cap al cap.
Bueno, se han hecho otros, pero te digo, aquí es... Por ejemplo, marcar mucho esos roles de género. Decíamos los roles de género. La Fórmula 1 es de un género masculino. Pero se ha visto, por ejemplo, y que ya hubo uno en Parque Güell, las pasarelas de moda. Pues ahí estarían, ¿no?, dos grandes eventos. O en la Plaza de España, en Sevilla, que también ha habido pasarelas de moda sí. y que también han generado esta misma polémica de, bueno, se masifican nuestros espacios con sí. este tipo de actividades. Y la sociedad también, y creo que eso también es algo positivo que hay que resaltar, la sociedad como que busca superar estos roles y quiere visibilizar otras cosas más relacionadas con las necesidades del día a día.
Anem a parlar també dels rols del lideratge femení, ara que expliquem tot això. Clar, pel que fa als rols del lideratge femení, històricament s'han atribuït, el que dèiem, certs rols masculins a les primeres dones que arribaven al poder. És a dir, que moltes dones entraven a política i al final doncs, perpetuaven rols de poder amb rols de gènere masculins per una mica mimetitzar-se, no?, per poder entrar en aquestes esferes i poder ser acceptades. Llavors, com creus tu que els rols de gènere continuen perpetuant-se en esferes de poder de la societat o en esferes del poder polític?
Sí, bueno, estos roles es verdad que todavía están allí y cuestan y que incluso afectan, ¿no?, primordialmente a las mujeres, pero también afecta a hombres que se salen de ese rol tradicional masculino y que no responden a esa expectativa de cómo ha de ser, ¿no?, un político. Y creo que cada vez que hay más diversidad, y ya no me refiero solo a la diversidad de género, sino también a, pues a la diversidad de edad, de origen nacional, religiosa, cultural, de muchos tipos, lo que permite es ir cambiando también esta política. Es verdad que actualmente quizá puede parecer que hay una mayor, ¿no?, tensión, dado el grado de polarización que hay actualmente en el contexto político. Uh-huh. Pero también considero que sí, que hay espacios y que sí que ha habido oportunidad para ir cambiando un poco estos roles. Hay cuestiones que ya no, hay muchas mujeres ahora políticas que ya no intentan mimetizarse con una figura masculina como para poder tener una personalidad, una identidad propia.
Claro. Sí, de fet, si mirem a les dades del que dèiem una mica al principi també, sí que hi ha molta més paritat en aquest aspecte, però sí que costa també encara que les dones arribin a certs nivells de, a càrrecs doncs, de més representació, càrrecs més importants, càrrecs més alts o que tenen més poder de decisió, no? Però sí que trobem que, per exemple, a nivell doncs, municipal, per exemple, és on hi ha més dones alcaldesses, que són un 28%, aquí a Catalunya, que tampoc són moltes, però cada cop hi ha més dones doncs, en aquest àmbit de... Això té alguna cosa a veure amb la gestió de la proximitat? Com és que... és casualitat que sigui en aquest àmbit?
Sí, esto es, ¿no?, importante también porque vemos que a una escala más amplia, más global, más macro, es verdad que cada vez hay menos representación. A nivel municipal, pues tiene sentido, ¿no?, el hecho de gestionar el día a día, de tener una mayor cercanía con los vecinos, con las vecinas, pues bueno, esto también puede explicar que también los mecanismos para llegar al poder en estas escalas también es diferente. Pero esto sucede también en muchos otros ámbitos. En el ámbito político sería, bueno, como a nivel municipal sí que hay una mayor representación de mujeres. De hecho, en muchos países donde... se conquistó el voto de las mujeres fue por primera vez en elecciones municipales. España es el caso y después ya se amplió a las generales, nacionales o federales, según sea el país. Por tanto, podemos ver también que en esas relaciones de proximidad los temas de igualdad son más asequibles, se concretan o se materializan más fácilmente que cuando hablamos en ámbitos muy amplios, es como más abstracto. Y esto pasa en muchos sectores. Si vamos al sector empresarial, pues veremos que cada vez hay mayor presencia de mujeres en las empresas, pero si hay directivas, gerentes, o sea que allí vemos que se reduce. Si vamos, por ejemplo, al ámbito universitario, que sería, ¿no?, en donde tengo la experiencia, vemos que cada vez hay más mujeres. Cada vez hay más estudiantes mujeres, las estudiantes suelen sacar mejores notas, pero luego en la carrera universitaria también vemos que sí que hay más profesoras, pero en los niveles más altos esa representación baja. Por tanto, sí, aquí hay también un juego de escalas con la proximidad o cuando vamos a escalas mucho más amplias.
I també hi ha més estudiants dones en general a moltes carreres. Potser a les carreres més tecnològiques són les que menys, però en general, no?, a les universitats cada cop hi ha més figures femenines estudiant.
Sí, y eso es un dato importante que es relevante analizar en el sentido de, bueno, según muchas estadísticas que han salido, algunas de ellas pues no apuntan un dato muy positivo, que es muchas mujeres no encuentran un trabajo en términos de igualdad, ¿no?, respecto claro. de los hombres.
Ara que parlem d'alcaldesses, a nivell municipal, quan tindrem una presidenta de Catalunya, una presidenta del govern d'Espanya?
Bueno, primero cuando tendremos un govern, ¿no? Porque...
Sí, això primero.
Pero, bueno, es verdad, aquí habría... Bueno, como vemos, ¿no?, en la Generalitat no... no hay una candidata en estos momentos, ¿no?, que pueda ser presidenciable, pero bueno, ese es el gran reto. Alcaldesas hay y muy visibles, precisamente.
Hem de conquistar, no?, aquests espais més grans. I pel que fa també, ara que parlem de segregació, pel que fa a la segregació horitzontal, he vist que també és una dada curiosa, i és que si mirem com les àrees de responsabilitat, no?, de les dones polítiques, hi ha certs temes que hi ha molta segregació. Per exemple, àrees com serveis socials, hi ha un 72% de dones, educació un 65%, i en canvi en òrgans de govern un 73% d'homes, esport un 72%, infraestructures un 80%. Com és que hi ha aquesta segregació per temàtiques, per àrees de responsabilitat?
Sí, allí volvemos un poco, ¿no?, a la idea de los roles de género y a esos estereotipos, ¿no?, que siguen sin romperse. Es decir, si se siguen perpetuando ese reparto de tareas, ¿no?, según en si es infraestructuras, son cargos masculinos, y si es servicios sociales, familia, educación, son femeninos, pues difícilmente se van a romper, ¿no?, esos estereotipos. Además de que, aunque es verdad que siempre se ha dicho, no porque una mujer lleve, por ejemplo, defensa, o lleve urbanismo, o lleve infraestructuras, necesariamente tenga que representar los intereses de las mujeres como tal, pero es verdad que ya es la posibilidad de tener una mirada distinta. Claro. Entonces, sí, aquí se cuestiona mucho, y un instrumento que se está utilizando bastante desde el derecho administrativo y que tiene que ver con las administraciones públicas, los ayuntamientos, la propia Generalitat, es cómo se organiza esa administración, y para ello es importante hablar de los planes de igualdad. Y allí es con donde se tiene que ver esa imagen de, bueno, ¿cuál es la igualdad? Y lo que tú decías, es que eso no es más que un hecho objetivo. Entonces, ahí plantear, ¿y esto es igualitario? Uh-huh. ¿Esto realmente coadyuva a romper esas desigualdades, a romper esos estereotipos que tenemos sobre lo que se espera de un hombre y se espera de una mujer? Claro. Si en la propia gestión pública esperamos que las infraestructuras las gestione un hombre y la educación las gestione una mujer, pues nos estamos alejando de los objetivos de igualdad.
Claro. I per anar acabant ja, et volia fer una última pregunta, que és quin és, o una mica en perspectiva de futur, quin és quin hauria de ser, doncs, el rol de la dona en el poder polític, i poder polític o poder com a líder d'empreses, com a líder en qualsevol àmbit?
Yo creo que el rol de una mujer en cualquier ámbito de poder es el de el reconocimiento de la autonomía, de la libertad para poder ejercer esa función sin que el hecho de ser mujer suponga, pues, discriminación, suponga desigualdad, suponga hacer también un esfuerzo, en muchas ocasiones en realidad descomunal, para uh-huh. estar en ese espacio. Por tanto, claro, creo que una de las claves es precisamente el acabar con ese también síndrome de la impostora, que esté allí con autonomía y libertad.
Doncs Verònica Yasmín García, professora de Dret Administratiu, codirectora del Màster en Polítiques de Seguretat Global de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
Moltes gràcies, Judy.
girls are taking over the world. Help me raise a glass for the college grads. 41 Pro, need to let you know what time it is. Check, you can't hold me. I work my 9 to 5, better cut my check. This goes up to all the women getting it in. You on your grind. To all the men that respect what I do, please accept my shine. Boy, you know you love it. How we smart enough to make these millions, strong enough to bear the children. Then get back to business.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Maragdes, roses blanques, finestrals al vent del delta, paisatges insondables, amarats pel cel turquesa, un pessic que torna a casa, que et desperte d'infantesa, una taula tota estesa, als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire, on l'oblit són flors descalces.
39 minuts que passen de les 11 del matí. Això que estem escoltant és Vents, una de les cançons del nou àlbum de la cantautora Lia Sampai. El nou treball es diu Un Delta Fràgil i ens parla de les Terres de l'Ebre amb la seva totalitat, des de la seva bellesa natural, el seu abandó social i polític, tot passant per les vivències pròpies de la cantautora, que són sempre llavor de les seves cançons. Un Delta Fràgil, podríem dir, que és un clàssic de cançó d'autor mediterrània, ben a la vora de l'arrel tradicional ebrenca, amb influències de la jota i la cançó popular. Un nou àlbum que revoluciona els sons de sempre per donar sonoritat contemporània i fresca a la música d'arrel ebrenca. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar en directe a la cantautora Lia Sampai. Lia, què tal? Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, molt contenta de ser aquí.
Has arribat com un vol rosa dins del conte dels flamencs i has fet de mi un secret a tota veu sobre la cara.
Lia, com estàs? Quina rebuda està tenint el nou àlbum?
Molt contenta, la veritat. Estem fent una cosa nova, que és que estem cantant en banda, amb tota la banda, que és una cosa que no havíem fet mai.
No?
I estem fent molts concerts, és molt xulo. La veritat és que és una experiència meravellosa.
Quins canvis et proporciona això de cantar en banda?
Oh, doncs, jo què sé, hi ha molts moments molt més ballables, molt més plens, no? De cop, una música que naixia d'una guitarra i d'una veu, sents com se fa gran i dius, hola, uah, és molt més plaent, la veritat, és més gran.
Lia, per qui no et conegui, jo t'he presentat com a cantautora, però més ets actriu.
Ah, sí.
Sí, no me'n recordava, no?
Sí, no me'n recordava, el plan B, no?
Ui!
Bueno, sí, he vist la caravana aquest matí, l'entrevista sencera. Bueno, a veure, ja que estem aquí, és un puntazo parlar d'això, perquè moltes vegades...
Ens estem referint a les declaracions que va fer Ramon Madaula,
sí,
en aquest sentit, de que els actors, les actrius joves, us heu de buscar un pla B. El teu pla B és la música?
No, la música no és cap pla B, però jo penso que si ens busquem un pla B d'entrada ja estem perdent molt de talent, perquè són oficis que jo penso que o vas a totes o no vas enlloc, tampoc. I són de risc, i són d'ensenyar-se, d'obrir-se. Si busquem pla B, estem perdent moltes coses.
Quin dia una actriu diu, escolta, jo em dedicaré també a la música, a mi el que m'agrada també és la música?
No ho vaig dir, va passar. És a dir, les cançons van anar-se fent. Justament a l'Institut del Teatre és quan vaig començar a fer-ne, perquè tenia molt bons amics i moltes ganes d'explicar coses, no?, que no podia dir. Llavors vaig començar a fer cançons sense adonar-me'n, i vaig començar a fer concursos perquè els meus amics em deien: ei, això que fas és molt guai, fes-ho, vés a llocs. Llavors, arrel d'anar a concursos, vaig començar a obrir camí sense voler, i avui dia la música té un pes molt important a la meva vida, però ha estat, bueno, una sèrie de coses que s'han anat alineant, però que no he anat a buscar, diguéssim. Ara sí.
Jo, que sóc un enamorat del meu país, també sóc un enamorat de la zona del Delta, la bellesa del Delta recau en la seva pròpia fragilitat?
A veure, la bellesa del Delta recau en la seva pròpia fragilitat...
M'he posat jo una penso, mica filosòfic,
sí,
igual, eh?
És a dir, no cal que sigui fràgil, no cal que tinguem la necessitat de continuar amb aquesta lluita que fa tants anys que va, no?, perquè el Delta sigui un espai preciós i estigui cuidat. Sí que és fràgil, i a més ara estem en un moment d'emergència climàtica, però no hauria de ser-ho tant, no? Potser podem posar més de la nostra part, perquè aquesta part del títol d'aquest disc en algun moment caigui.
Precisament, quin és el missatge que volies donar amb un Delta fràgil?
Que és aquesta preciositat que tu apel·laves, i és aquesta necessitat de cuidar les coses que tenim i que ens envolten, perquè si no es perden, no? És molt típic tòpic, però segueix sent important dir-ho.
Què és el Delta per tu? O què és l'Ebre per tu?
És com un refugi, com si tornessis a casa. Moltes cançons parlen de tornar a casa, d'aquest moment d'estar tranquil, estar en pau, estar bé... I per mi el Delta també és sinònim de llibertat, d'expansió, d'immensitat, perquè els paisatges també ho tenen, això, i em fa estar lliure.
Sí, perd, guarden l'espera del desig incert, de l'engranatge que es desperta, del remei del vent i del secret de tots los arbres.
Que em cria molt l'atenció és que quan et sentim cantar, Lia, ens corprenyes, arriba de forma molt propera a aquesta varietat catalana de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre, però tu parles un català occidental, de Barcelona.
Sí, perquè jo vaig créixer a Cerdanyola del Vallès i vaig néixer a Barcelona, però, claro, la família a casa m'entén parlar, perquè mon pare va néixer a Santa Bàrbara allà al Montsià, i Montsià i jo tots parlaven com ara estic parlant, no? Llavors, quan canto, segons per a qui escric, doncs faig servir una variant o una altra, perquè, per exemple, les primeres cançons que escrivia per amics meus, n'hi ha una que es diu Laura, que és en central. Però si parlo d'alguna cosa de casa o d'un record d'infància que té connexió amb els meus familiars o amb els meus entorns més propers, doncs me surt este parlar.
Tu ets aquí ets la de l'Ebre i a l'Ebre ets la de Barcelona?
Bueno, és que lo més divertit de tot és que tothom me vol fer d'on és ell, saps? Si estem a Barcelona, soc de Barcelona, si soc dels Terres de l'Ebre, pues, soc d'allí, si soc de Cerdanyola, soc cerdanyolenca, bueno, soc de tot arreu, eh? És xulo.
I tu que vius les dues realitats? Tenim l'Ebre oblidat, el nostre país? És la gran oblidada?
Jo penso que sí. O sigui, ara tenim sort perquè hi ha moltes iniciatives culturals, sobretot, i de gent jove que està començant a fer coses precioses i que van creixent. Però és veritat que tu compares, no? Jo ara m'he mogut molt pel territori, arrel de cantar i tot això, i potser el Delta Fràgil, que és aquest disc, l'estic fent menys a les Terres de l'Ebre del que hauria de ser, no? I per què és això? Doncs perquè és allà a la quinta província, encara, una mica.
Uau. Per cert, que això és ràdio, però sí que us recomano que aquestes cançons que estem escoltant de fons també les escolteu i les mireu amb els seus videoclips, perquè són preciosos, uns videoclips també gravats al Delta.
Sí, el del Secret dels Arbres acaba de sortir. Aquest es va gravar gràcies a les Cases de la Música de Mataró, i llavors el vam gravar pel Maresme, i és l'excepció que confirma la regla. Però també és una cosa bonica perquè penso que d'alguna manera ens agermana, no? Que aquesta fragilitat no només és el delta al final, és una cosa que es pot fer universal i més en aquest moment.
Dèiem al principi d'aquesta xerrada, Lia, que un delta fràgil és un disc d'autor i de música mediterrània. Ben bé què vol dir això?
Això vol dir que a mi, bueno, clar, quan et pregunten tu quina música fas, dius, buah, jo què sé, la gran pregunta, no? Potser...
Volem encasillar massa la música?
Bueno, volem encasillar tot, no? I a vegades quan et pregunten a tu mateix què estàs fent, doncs potser ni tens les paraules per dir-ho, no? Ho estàs fent i punt. Llavors, això d'Arrel Mediterrani és una cosa relativament nova, perquè, bueno, no, ja van al segon disc, ja van sortir cançons que tenien a veure amb la Jota, com la cançó de la Caixeta, i llavors el voler adonar-me que totes les cançons noves que estava fent parlaven del Delta, vaig pensar, doncs això també ha de sonar a Delta. I jo què recordava? Jo recordava els concerts de Kiko El Celio quan era petita, d'acompanyar els meus avis, i llavors va ser com, val, doncs volem més aquests sons, volem més Jota, però alhora no volem el de sempre, volem el que surti, no?, de mi i del que he experimentat, i llavors va ser com, clar, que això havia d'anar cap als instruments tradicionals, però agafant-los des d'un altre punt, i llavors hi ha bandúrria, mandolina, hi ha guitarró, la cançó de memòria sona una mica més com una Jota, també m'acompanya Arturo Gaia, que per mi és un honor poder cantar amb ell, i sí, això.
Memòria.
No, ja no vius ni per tu. Memòria, fes memòria, encara que no ho veiga ningú.
Memòria, fes memòria, que si no tot el temps passa en va, i la vida se'n va, i la vida se'n va. Ai, 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 ai.
Tenim oblidada tant la memòria en aquest país com el Delta?
Ai, sí.
I per tant és una manera de reivindicar-la?
Sí, és una manera de reivindicar dues coses, no? Això que acabes de dir i també el moment, el temps de donar-nos el moment per fer memòria. Mm. Perquè anem molt de pressa en aquests moments. Llavors això ens fa perdre'ns. Ens fa oblidar d'on venim, cap on anem, no ho podem saber perquè no sabem d'on venim, i és una reivindicació com en aquest sentit.
D'alguna manera, la teva música, ara m'inventaré un concepte, però també és música reposada, en aquest sentit. És a dir, jo crec que també ara ens deies, anem tots massa de pressa, no? Fast food, jo crec que també hi ha fast music.
Sí.
En aquest sentit, també has volgut fer aquest slow music?
Sí, perquè és necessari, absolutament. I tot està pensat per l'algoritme i perquè la gent ho consumeixi, perquè, oh, com fas una intro de 30 segons? Doncs la fas perquè si hi ha algú que se l'escolti, voldrà dir que hi ha algú que està molt disposat a aprofundir en alguna cosa, que és una cosa molt necessària en aquests moments, perquè tot és superficial, tot es consumeix, tot es crema. De fet, hi ha una cançó que és L'home del foc, que parla d'un home que agafa coses, les crema, en compra més, les segueix cremant, i no para de cremar, que és el que estem fent tots i totes, en alguns moments, no sempre, potser, però hi ha una necessitat, quan parlem del delta fràgil, no?, d'agafar i dir, vale, aturem-nos i mirem això des de l'arrel, perquè si no, els canvis que proposem o que vulguem fer aniran a fons perdut.
En aquest sentit, les plataformes digitals li han fet un flac favor a la música?
Sí, bueno, jo penso que sí, a la música hi ha moltes coses, tot es queda a la superfície, no? Les cançons són per escoltar, potser és l'exercici d'escoltar més gran que es pot fer, i no tenim temps per escoltar, per dedicar 3 minuts a una cosa, no? I per deixar-nos portar, perquè també vol això, tenir un moment de descans. Si tot és pam, 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 ritme binari a saco, coses fàcils perquè les entenguis, paraules repetides o ni tan sols frases construïdes, no és música, això. O és una altra cosa, no sé què és. No? Però el nostre cervell s'excita i diu, dopamina, no
molt
sé.
Molt interessant, què estàs dient? Abans de fer aquesta entrevista, Lia, comentàvem una mica la teva biografia i ens ha cridat molt l'atenció perquè et vas donar a conèixer a través de diversos concursos. De fet, n'has guanyat algun. Vas publicar el teu primer disc, La Fada Ignorant, el 2019, gràcies al premi del primer concurs de cantautors de la FI, Andorra, el 2018. De quina manera t'han ajudat aquests concursos?
El de la FI, el 2018, va ser el que va ser el trampolí perquè jo em dediqués a això, sense saber-ho. Perquè aquell premi consistia en gravar un disc. Clar, era una cosa que jo no m'havia plantejat en ma vida. O sigui, jo feia cançons perquè m'ho passava bé i perquè arribava als altres d'una forma diferent, no? Però clar, quan em van dir grava un disco, va ser quan vaig dir, vale, això m'ho he de replantejar. I llavors vaig parlar amb una amiga meva que em va presentar l'Adrià Pagès, que és el guitarrista que m'ha acompanyat com des del principi, i vam fer un disco, vam fer este primer disco que va servir com per a començar a tocar, no? I jo vaig seguir fent concursos perquè veia que era una manera de conèixer gent, de connectar, de dir, hòstia, això pot prendre este rumb o este altre rumb, no? I d'anar-me plantejant que la música podia començar a formar part de la meva vida. Me donaven molts premis, coneixia molta gent interessant i començava a creure més en el que estava fent. Saps? Això, per a mi els concursos han sigut vitals.
Ara ja hi creus del tot?
Sí.
Pots viure gràcies a la música?
Sí, sí, sí. Sí, el que passa és que treballo molt i no només treballo com a músic, sinó com a oficinista de mi mateixa. I truco, i busco... Sí, sí.
Quins són els referents musicals d'Elia Xampai?
Ah, la cançó, la nova cançó. Lluís Llach, Ovidi Montllor, Raimon... Ovidi Montllor m'agrada molt perquè té esta gestualitat, esta força. La paraula és la que mana, i això jo crec que és molt important en les cançons. També m'agrada molt Raimon i Maria del Mar Bonet. M'encantaria... Bueno... M'agrada molt tot això, perquè és el que em posaven al menjador de casa de mons gaios.
T'encantaria una col·laboració?
Sí.
No, per quina frase?
No ho he volgut dir perquè no m'he atrevit, m'entens? No m'he atrevit, però... Perquè em fa molt de respecte tot això a mi.
Sí?
Sí, perquè són les coses que més t'has estimat de menut i que més t'estimes ara, saps? Mm. Quan tens este sentiment de que... Bueno, jo, és que també soc una mica especialeta, quan tenia una joguina nova, si m'agradava molt, no volia jugar. Me feia cosa.
Guardar-la, eh?
Sí, sí, perquè no passés res. Pues, quan algo me fa molt de respecte, pues, molt poc a poc i molt... Saps? I això és el que em passa amb aquestes persones que t'he anomenat.
Perquè és tu qui té el regal, que dus la màgia dins la teua sang. Ja sento el plor del meu Nadal i tu ets la llum.
Lia, si et pregunto per projectes, ja estàs amb més projectes o de moment fem per on, vols gaudir del disc?
No, no, o sigui, tot i que jo vaig molt a fer per on, jo sóc una persona que no para de fer coses, saps? O sigui, també ho demano, lo de fer per on, perquè ho necessito, no? Però no paro, no paro, he de lluitar molt. Llavors, també tinc moltes ganes de fer altres coses i amb la Coloma Bertran, que és violinista i compositora, estem fent un projecte de poesia musicada de Miquel Martí i Pol.
Uau.
I ella fa històries amb els loops, és una meravella el que fa. Llavors, aconsegueix un ambient sonor molt diferent al que jo he jugat ara, i és un acompanyament singular, no? Violí i veu. I ja tenim com el projecte embastat. De fet, el 6 de juliol ho farem a Roda de Ter, s'estrenarà oficialment.
Home, no podia ser altre lloc, eh?
Exacte. De fet, això va sortir gràcies a una residència de creació i una beca que ens va donar la Fundació Miquel Martí Pol, junt amb Cardan Cultura. I ara estem com a tope amb això, ens agradaria gravar un disc en algun moment, estem buscant finançament, estem, bueno, treballant per això, no? Vull dir que a la part que fem un Delta Fràgil amb la meva banda, també estic amb la Coloma.
Finançament és un Verkami?
No, no és un Verkami, és mirar si hi ha algun ajuntament que estigui interessat, si hi ha alguna manera, potser ha de ser el Verkami, no? Però al final això és patrimoni cultural, vull dir que hi ha d'haver qui recolzi aquesta iniciativa, pensem.
Lia, de moment amb un Delta Fràgil on et veurem?
Amb un Delta Fràgil em veureu, espera't, a Banyoles, el 27 de juny, a la Fònica, diguéssim. Després, sí, a veure, és que ara... Ah, sí, ens n'anem a Itàlia.
Ep, en sèrio?
Si algú està pel
nord
d'Itàlia.
Gira internacional, eh? M'encanta, això.
Anirem a San Daniele di Fruilli o alguna... No sé si ho estic dient bé. El 7 de juliol. Llavors, el 20 de juliol estarem a Solivella, amb tota la banda, que això serà molt xulo. I el 4 d'agost anirem a Argentona, a les Festes Majors. I l'11 d'agost anirem a Potries, que ja vam anar l'any passat i va ser meravellós el que es va crear. I després nostra toca la Judit Nerman, així que serà un bon, concert.
Déu-n'hi-do. A Banyoles, 27 de juny, a Itàlia, el 7 de juny. Escolta, si voleu anar-hi, i a més pagar-vos unes vacances per allà, millor que millor. El 20 de juliol a Solivella, el 4 d'agost a Argentona, el 6 de juliol, que faràs això de Roda de Ter, aquesta poesia música de Miquel Martí Pol, que segur que val molt la pena també. Lia, has vingut acompanyada també d'un guitarrista, d'en Carlo Fidel.
Amb en Carlo Fidel, doncs, ens vam conèixer en un concurs de cantautors, justament, sí? A Granada, sí. I avui estem aquí plegats perquè us voldríem acomiadar... Bueno, no sé si acomiadar, perquè després em penso que passen coses, també.
És possible.
Però farem la cançó amb la que heu començat, que és Vents, i això és com la més representativa, la que ens porta a les Terres de l'Ebre. Parla de vents, perquè som terra de vent, i parla d'orígens, perquè vinc d'allà, d'alguna manera.
Doncs vinga, va, quan vulgueu.
Maragdes, roses blanques, finestrals, el vent del delta, paisatges insondables, amarats pel cel turquesa, un pessic que torna a casa, que et desperta d'infantesa, una taula tota estesa, als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire, on l'oblit són flors descalces. Vents d'aigües deltaiques, on la mort engull les cases. Paraules de la terra rovellant-se en temps de sega, camises de franela i sombreros plens de pena. Un pessic que torna a casa, que et desperta d'infantesa, una taula tota estesa, als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire, on l'oblit són flors descalces. Vents d'aigües deltaiques, on la mort encull les cases. Solitud de les façanes de l'arròs i del temps brut d'espiga amb plor de l'or perdut. Lo fruit inert, la fam esquerpa d'este ventre subalter, la lluita seca, lo crit al cel i les esquerdes mil·lenàries dels valents, la mar distreta. Lo fang als peus, les llars enceses, los cors roents. Vents de planes d'aire, on l'oblit són flors descalces. Vents d'aigües deltaiques, on la mort encull les cases. Vents de planes d'aire, on l'oblit són flors descalces. Aigües deltaiques, on la mort engull les cases.
Bravo. Ella és Lia Sampai i això és Un Delta Fràgil. Gràcies, Lia, que vagi molt bé. Gràcies.